serà responsable d'una caserna durant més de 4 dies, en els quals només se'n podrà abatre 4 per jornada. El conseller insular Pedro Bestart ha dit que la normativa europea és massa restrictiva tenint en compte la particularitat insular. Són la 1:04. Més informació i Betres Ràdio a les notícies de les 2 del migdia. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Amb tu. Gràcies. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar aquí, a la ràdio pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui abordam el darrer programa del mes de maig i estarà molt dedicat a la lactància. Tindrem els estudis a Maria Antònia Zan. Ella és assessora de lactància materna, qui a més vendrà acompanyada per Maria Antònia Munà, mare lactant. També serem a Manacor en uns instants per parlar a la millor TKE del centre públic de la capital del Llevant de Mallorca, triada pels seus companys enguany. Començarem amb Juan Carmona. Ell és el donant de sang rècord de Balears, amb més de 300 donacions, ara que fa falta moltíssima reserva de sang del banc de sang i teixits, que du setmanes fent la senyal d'alarma del SOS i que la gent vengui a donar sang i a regalar vides, perquè les reserves, com dèiem, estan molt baixes. Són només alguns dels temes de portada d'un programa d'avui, Vida Saludable, que comença ara mateix. Benvinguts! Com sempre, fem una ullada, un repàs informatiu de la setmana i començam un programa més a l'Hospital de Manacor. Vos volem presentar Nebelinda Fonseca. Molt bon dia, Laura Calafat. Qui és Nebelinda?
Hola, molt bon dia, Carlos. Molt bon dia a tothom. Benvinguts a Vida Saludable un dissabte més. En aquest programa xerrant de salut i donam el tabú als magnífics professionals que tenim a la Sanitat Balear. En aquest sentit, xerrant d'una professional TKE de l'Hospital de Manacor, qui du 30 anys d'experiència professional, de 8 d'ells del comarcal de Manacor. Ha estat triada pels seus companys millor tècnica de cures auxiliars d'infermeria del centre sanitari. Molt bon dia, Belinda, benvinguda a IB3 Ràdio.
Hola, bon dia.
Amen, diu vostè que ha après moltíssim al llarg de la seva vida i que l'Hospital de Manacor li ha oferit moltes oportunitats.
Sí, així és.
Uh-huh.
Sí, pues es que llevo aquí 19 años en este hospital y la verdad que ha sido para mí ha sido algo muy positivo porque me ha hecho crecer mucho profesionalmente y como persona.
Ajá. ¿Y qué fa vostè en el seu dia a dia? Perquè els nostres oients ho entenguin, quines són les funcions d'una TKE.
Vale, pues mira, desde hace yo 7 años llegué aquí en el área quirúrgica, comencé como pool, fue un comienzo duro porque tuve que aprender muchas cosas, moverme por todos los servicios que comprenden este área, quirófano, esterilización, UCI, gabinete de digestivo y la UCI en pandemia, que esto fue todo un reto. Y en este hospital, pues la verdad que como ya he dicho antes, hay unas personas que tienen una gran humanidad y me enseñaron y me facilitaron este camino. Hace un año y medio me ofrecieron formar parte de TKA y de apoyo a la supervisión. Y esto para mí ha sido un salto cuántico porque me permite aprender continuamente, cosa que me gusta mucho.
Uh-huh.
Trabajo codo con Lidia Vicente, que es la supervisora de UCSI y de gabinete digestivo, con Jesús Montoro, que es el supervisor de quirófano y me aporta muchos conocimientos sobre materiales, medicamentos, aparatología nueva, a resolver las incidencias, que hay muchas a lo largo del día, y esto me da mucha autonomía para hacerlo.
Uh-huh.
El estar en continuo contacto con los supervisores y coordinadores y hace que hagamos un muy buen trabajo en equipo. El día a día de la auxiliar de TKE en este área, pues consta de hacer pedidos de farmacias, probar muestras, hacer alertas sanitarias, utilizar recursos materiales, estar pendiente de los almacenes, Y todo esto permite que se pueda preparar lo necesario para una intervención, aparte de todo el personal que hace posible que no falte nada, como por ejemplo Carmen Bordoy, que sin ella todo sería menos fácil en esta área, como decimos de broma, que yo soy su becaria preferida porque ella me enseña, y ella se encarga de todo lo que son prótesis y demás. Entonces, cuando ella no está, pues yo hago reseccionar implantes, materiales, pasar hojas de prótesis a compras, contactar con proveedores, bueno, todas estas cosas, que son muchas a lo largo del día.
Clar, i de, evidentment, està davant d'un repte diari, vostè, a part de tots els anys que ha duit els diferents serveis, ara amb aquest nou repte.
Sí.
Sí, sí, continuï, después, continuï.
Sí, que también después, aparte de lo que yo hago por las mañanas en el hospital, que es la parte que sería como más, menos cercana al paciente, después también estoy en la unidad de terapias del dolor crónico. Y ahí pues puedo realizar un trabajo muchísimo más cercano con el paciente.
Ajá. Emma, ¿me podría explicar una mica qué fa vostè com atacar a la unitat de teràpies del dolor crònic, com deia vostè?
Vale, pues esta es una unidad que está compuesta por dos enfermeras y una TCAE. En ella realizamos técnicas complementarias para ayudar a la mejora del control del dolor. Hacemos acupuntura y otras técnicas más específicas que estas las realiza Chantal. Después crean un plan de cuidados que lo hace Chantal con otra compañera que se llama Elena, que es un plan de cuidados de fibromialgia donde ofrecemos a las pacientes 6 sesiones y 6 sesiones mensuales. En la cuarta sesión pasan conmigo. También ofrecemos talleres de mindfulness, de automasaje, respiración y nutrición, que por el momento son los talleres que hemos hecho y queremos seguir ampliándolos. Uh-huh. Los talleres que hacemos también, que se llaman Entre Iguales, que esto es un programa de paciente activo de la parte de atención primaria, que consta de 20 grupos de personas con fibromialgia donde se trabaja durante 6 semanas seguidas. Esto lo que hace es que se crea una red entre las mujeres que tienen fibromialgia y es verdaderamente bonito verlas cómo llegan, porque están muy perdidas, a cómo se van. La parte que yo me toca realizar, yo les ofrezco reflexología podal evolutiva. Ajá. En sesiones. Y en estas sesiones lo que yo trato con ellas es la parte física, la parte mental y la parte emocional, prestando mucha atención a cómo vienen en el momento presente, creando un espacio de seguridad y de confianza para ellas. Y en este espacio lo que les permite es expresar muchos de sus traumas que las acompañan con esta enfermedad. Y llevo 1 año y medio trabajando con ella y es muy positivo ver cómo van haciendo consciente la vida que han vivido y que les ha llevado pues a decantar o de desarrollar este tipo de enfermedad, aparte de lo que es la propia patología. Y en estas 6 sesiones lo que intentamos juntas es hacer un buen manejo de la ansiedad, intentar llevar del inconsciente al consciente los miedos para que ellas se hagan cargo de ellas mismas, que consigan ponerse las primeras y no sentirse culpable por ellas. Y además de esto, pues también utilizamos otras herramientas como la auriculoterapia o la kinesioterapia.
Uh-huh. Vostè ho ha dit al principi d'aquesta pregunta, però què és la reflexió podàlica evolutiva que vostè treballa amb aquest tipus de pacient? En què consisteix exactament, perquè els nostres oients ho entenguin?
Vale, pues la reflexología evolutiva es una fuente de salud física y emocional que ayuda a crear un estado de bienestar y armonía. Se facilita a través de la estimulación de zonas reflejas, creando una respuesta de la homeostasis del cuerpo, es decir, una regulación del cuerpo. La homeostasis sería como nuestro médico interno. Y le llamamos evolutiva porque las personas somos un compendio de nuestro estado físico y emocional y cómo vivimos ese estado en el momento presente. Por tanto, somos un estado transitorio en plena evolución y con la reflexología tratamos el momento presente, el aquí y el ahora.
Uh-huh. Melinda, què porta el seu treball i, sobretot, què destacaria per un futur més proper? A més, li faré una pregunta com a companya seva que soc, si troba que tenim que tenir més visibilitat els TCAEs, que som un gran personal de l'hospital i un gran número de persones.
Sí, bueno, pues mira, mi trabajo me aporta mucha satisfacción personal y un continuo aprendizaje propio. Y ser consciente del momento presente y de dar para lo mejor de mí, por poquito que sea. Creo que como la oportunidad que tenemos de trabajar con las personas, eso sería, en resumidas, lo que sería para lo que me aporta para mí mi trabajo. Y para un futuro cercano, pues desearía que la fusión de las terapias complementarias fuese una fusión con la medicina alopática y así ofrecer un servicio integral a la persona, ya que no se puede dividir porque somos unidad. Y haciendo referencia a la biología humana de Platón, tratar al paciente en cuerpo, mente y espíritu.
Uh-huh. A veure, la darrera, què suposa per vostè estar triada pels seus companys la millor TKE de l'any?
Uy, pues la verdad que ha sido algo para mí inesperado, muy satisfactorio, porque lo que más me gustó de esto fueron las palabras que, y las palabras cómo reflejaron de cómo me ven mis compañeros. Entonces, o sea, yo vengo al trabajo en mi día a día, soy como soy transparente, tengo días muy buenos y algún día también pues estoy frustrado, pero que las personas me vean así me hace sentirme plena.
Ho crec. I d'enhorabona, Belinda Fonseca, per ser com és, tant a nivell personal com professional, com deia vostè, i moltes gràcies per aquesta entrevista i fins una altra.
Vinga, moltíssimes gràcies, bon dia.
Més coses. Fa unes setmanes que els venim alertant de la problemàtica de les baixes reserves del Banc de Sang i Teixit de les Balears. De fet, fa poc fèrem el programa des d'allà mateix, des de la seu del Banc de Sang. De fet, el banc ha llançat diverses vegades un SOS per reclamar la solidaritat dels ciutadans de les illes, perquè donar sang, ja ho saben vostès, és regalar vida.
Així és, i avui a Vida Saludable volem posar damunt la taula la importància de seguir l'exemple de Juan Carmona. Un home rècord entre sang i efèresi ha superat les 300 donacions, sent un referent en altruisme. Molt bon dia, Joan, com està?
Hola, buenos días. Bien.
Primer de tot, gràcies. Jo crec que vostè, en la seva solidaritat, ens fa millor com a societat i salva vides, a més.
Bueno, es un planteamiento de vida y de intentar ayudar y poco a poco hemos llegado a esa cifra.
¿Y d'on li ve aquest desig d'ajudar als altres? ¿Qui li va inculcar?
Perdona, si me hablan castellano, mejor.
¿De dónde viene este deseo de ayudar a las personas? ¿Quién le inició en este mundo de las donaciones?
Cuando cumplí 18 años, hace 43 años, mi madre tenía en mente esto y a los hermanos nos animó para donar sangre. En aquel tiempo era muy diferente y nos animó y desde entonces estoy donando sangre.
Ajá. ¿Y usted se plantea un reto, no sé, por ejemplo, llegar a las 400 donaciones?
No.
No, ya no.
Ahora ya por edad y por circunstancias voy a ponerme 350. Pero más que un reto es pensar que todo esto es para ayudar a la gente y todo esto que hacemos desde el Banco de Sangre, que siempre me solicitan ayuda, es para animar a los jóvenes, porque los jóvenes parece que le cuesta arrancar, le cuesta apuntarse para donar sangre.
Claro. Y Juan, imagino que las últimas semanas, como parte implicada que es usted, sufre y lo pasa mal cuando ve que Banco de Sangre lanza mensajes de alerta y usted querría, me imagino, que más gente fuera como usted y donase sangre,
pues sí,
¿verdad?
Porque yo quería parar un poco. Yo voy cada mes, dono por la aferesis, que es distinto, uh-huh. Me sacan plasma y plaqueta, pues se puede donar tantas veces. Y quería parar un poco de ir un mes, sí, un mes, dos, pero en el homenaje que nos hicieron, viendo los vídeos de las personas que lo necesitan, más la falta de donantes, pues voy a intentar seguir yendo cada mes.
Claro, a eso quería ir, porque hace un par de semanas el Salón de Actos de Son Espaces reconoció la solidaridad de muchos donantes, entre ellos usted. Debió ser un momento precioso, me imagino, todos los donantes reunidos ahí.
Estuvo muy bien, porque hacía tiempo que no se hacía un acto así, estuvo muy bien, además yo salí el último, pero la foto que me hicieron, ahí está mi madre, que es la que me metió en este mundo, mi hermana, que también es donante, las enfermeras, gente de laboratorio, gente de recepción. Es que es un mundo que hay que descubrir. Yo pongo el brazo, pero detrás de mí hay mucha gente. Y toda esta gente, pues, ayudamos a la gente que lo necesita.
Claro. Hace un par de semanas, como decía mi compañero Carlos, nosotros hicimos el programa en directo desde Banco de Sangre y, de hecho, hablamos de usted y me imagino que cuando va allí debe ser ya como estar en casa con tantas donaciones, ¿no?
Yo vivo cerca y a veces paso a saludar y realmente me tratan muy bien. Conozco casi a todas las personas que hay allí y es un ambiente muy, muy bueno. Las enfermeras son recepción, laboratorio, son gente 100% muy buena, te atienden muy bien si tienes alguna duda, si por lo que sea no puedes donar, te aconsejan. Yo había épocas que, por ejemplo, me ha faltado hierro y no he podido donar, y entonces ellos te aconsejan, te dicen, toma esto. Es que incluso para uno mismo, yo hace años me lo planteé así. Digo, pues mira, ahí me miran un poco, me miran la tensión, me miran varias cosas, y si ahí pues, hubo una época, ya te digo, que me faltaba hierro, y ellos me decían, pues mira, hoy no puedes donar, ves tomándote esto. También en ese sentido, para uno mismo también es positivo.
Claro, un dos por uno. Donamos sangre o salvamos vidas y además un chequeo rapidito de cómo está la salud de uno. A ver, la última pregunta, Juan. ¿Qué le diría a la gente? Porque ahora es vital, pero siempre, en cualquier momento del año, que se animen y que se hagan donantes, como usted. ¿Qué les diría?
Bueno, yo soy un caso un poco extremo porque 300 donaciones sé que es un poco... Pero sí, después de apuntar para donar sangre, puedes ir 4 veces, los hombres, las mujeres 3 al año, después de apuntar para feresis, pues intentar hacerlo como decir, pues mira, voy a intentar dar 2-3 veces al año, como una cosa natural, sencilla, no duele, no notas nada, ya te digo, te hacen una analítica, te miran, no es llegar allí, te miran un poco y te aconsejan esto. Y lo que necesitamos es que la gente joven se anime. Que se anime, que vea que es fácil, que no duele y bueno.
Y que se animen, exactamente. Pues muchísimas gracias, Juan Carmona, donante récord de las Islas Baleares con más de 300 donaciones de sangre. Y a Feresis, hasta otra.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Que per cert, ara passen uns minuts de la 1:00 PM, però fins a les 2:00, la seu del Banc de Santa Palma i també les seves delegacions arreu de les illes tenen temps vostès per anar fins a les 2:00 PM, com dèiem, i si no dilluns, i si no en esbusos itinerants per totes les Balears que sempre fan ruta per ser més accessible la donació de sang. Fem una petita aturada de Vida Saludable, però en uns minuts xerram de lactància amb Maritònia i Zern. Fins ara.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 27 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui, a l'entrevista sanitària, rebem els estudis d'IBET Ràdio amb Maria Antònia Zern, xerrant d'una mare de 3 fills ja grans, molt inquieta, segons ella mateixa es defineix, que sempre ha volgut tenir al llarg de la seva vida projectes en marxa. Això fa que estigui il·lusionada amb alguna cosa constantment. És educadora infantil, especialitzada en àrees com la psicomotricitat, el massatge infantil i la salut mental. Està formada al CESI com a experta en son infantil.
També ha cursat postgraus universitaris en atenció primerenca i nutrició infantil. És experta universitària en pràctica avançada en lactància materna i sempre que pot i intenta fer noves formacions, actualitzant coneixements. Durant els últims 30 anys ha treballat en famílies, infants, adolescents amb problemes de drogadicció, persones amb discapacitat i des de fa molt d'anys l'acompanyament a la lactància i la criança.
Si senten un plor, no és cap so enllaunat. Estem en directe, estem aquí als estudis de ràdio i efectivament hi ha un nadó, en nom Ayla, una nina preciosa, i efectivament està en sa mare, que ara la presentarem. Per tant, són tres convidades que tenim avui. Seguim presentant, com dèiem, fa 18 anys, juntament amb Xisca Coll, va crear Vincles, un projecte d'acompanyament i atenció a les famílies. Dins Vincles, la nostra convidada avui es dedica a la maternitat i primera infància, creant Vincles Lact, un model d'acompanyament a lactància i criança. Ella aposta per una visió global del nin i la nina, coneixent la part física i desenvolupament dels infants, a més d'atendre la part emocional i de relació de les persones que l'envolten.
Marín Tarnincent, assessora de lactància Quirón Salut Palma Planas i Clínica Roger, benvinguda a Vida Saludable i V3 Ràdio. Ve acompanyada d'una mare lactant, com deia en Carlos, Maria Antònia Munà, ja que avui volem posar en valor la importància de la lactància materna. Siguin molt benvingudes totes dues.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Amem, Maria Antònia Sen, per què creu vostè que és tan important la lactància materna?
Bé, jo sempre dic que començant des principi perquè les dones tenim la gran sort de tenir un pits que estan fabricats per donar llet. Llavors, des d'aquí ja creiem molt en el cos. Jo, de cada vegada que estic estudiant, sempre dic que meravellós que és el cos humà, que meravellós que és que tot ho enllaci tan bé. Per tant, començant d'aquí, la llet materna, perquè és per nostres nadons, ja no li donem molt més. Podem donar-li moltes més cabudes, moltes més coses, però començant per això, que tenim un pits que són per alletar els nostres infants i la llet està totalment preparada per al nostre infant. Mm-hmm. Per tant,
bueno, i tenim una, la tenim aquí donant-li la mameta en el seu bebé, en Ayla. Per què creu vostè que és tan important la tància materna? A més que vostè, supòs, no sé si és el primer fill.
És el segon fill.
El segon fill.
Lo que passa que és el primer que d'on pit, perquè el primer el va gestar la meva dona.
Per què creu que és tan important la tància materna?
Bueno, la veritat és que, a part de crear aquest vincle que crea en sa mare, és que, pues, és una font, a part de confort per l'infant, de seguretat, i tot el que li aportes en aquest infant són coses que moltes vegades sense llet artificial no li pots aportar. Mm-hmm. Pots certes defenses, tot això no ho aportes.
Clar, perquè la gent ho entengui, encara que ja ho han comentat en aquest programa, la lactància materna envers l'artificial de biberó, com dèiem, té la màxima evidència científica, la U, pels beneficis demostrats tant per la mare com pel nadó, és així, no?
Exactament, totalment. És que no hi ha característiques. Sí que jo sempre recalc que la llet de fórmula estan molt estudiades, vale? Que la llet de fórmula de cada vegada més totes s'han de passar per els mateixos registres de qualitat. Per tant, sabem que són bones, vull dir, tenim llets que gràcies a que les tenim hi ha mares que han decidit no donar llet materna o per el contrari no volen, bueno, no volen per el motiu que sigui, tenen aquestes llets, però indiscutiblement la llet materna té tots els beneficis per al nadó. Realment és una de les, mundialment, si nosaltres ho compararíem amb l'aigua, quines necessitats hi ha en el món perquè tingui una sanitat millor seria l'aigua i la llet materna. Arribem en aquest punt. Mm-hmm. Encara que és difícil.
Senyora Isen, primer va crear Vincles i després va crear Vincles Lact. Ens ho pot explicar i resumir què és aquest tipus de projecte, en què consisteix?
Sí, Vincles és el projecte que vàrem acollir amb la meva companya, en la Xisca, ja fa molt d'anys, i amb aquest projecte agafàvem més cor, vull dir, era una atenció a la família, però en diferents àmbits, de temps lliure, de tota la part més pedagògica i la part de maternitat. I després jo vaig anar més a fer tota la part de criança, lactància i acompanyament a les mamàs en el procés de la maternitat. Va ser un poquet paral·lel, no? Seguim amb Vincles segueix, i jo com a Vincles Lact pues, és una micona per acompanyar i per definir més el projecte per a famílies.
Maria Antònia Munà, m'atreveria a dir, ara no sé si serà real, però probablement sí, en la història dels 20 anys de ràdio, que probablement cap entrevista s'ha fet mentre una mare està fent una cosa tan natural i guapa com és donar la llet al seu nadó. Vostè, millor que ningú, pot explicar això que se diu el vincle que se genera. És una cosa que només una mare sent, no?
Sí, la veritat és que és algo que no, com que no pots explicar massa fins que no ho estàs visquent. jo antes com no ho entenia molt i ara sí. I no sé, és que és un moment que estàs tu pues, amb el teu bebè, pues, això que saps que li estàs donant, no només l'estàs alimentant, perquè va més enllà d'això, és un moment que li estàs donant, l'estàs alimentant, estàs molt unit en aquesta persona i és que estàs vosaltres dos allà. Li estàs donant un moment de seguretat, de tot, de pau, i ets, pues, bueno, et seu puesto segur. I sí, i crea això un vincle que és difícil d'explicar, fins que no ho estàs visquent i que la veritat és que és molt guapo.
Li demanaven a Laura en el principi, vostè té dos fills, sí. Selectants és una experiència enriquidora, com us està dient, i ho ha repetit.
Bueno, jo és que el primer el vaig estar a la meva dona i li va donar pit ella.
D'acord. Però ha viscut de ben a prop.
Jo ho he viscut des de fora, que ho he vist. I la veritat és que ja era molt guapo veure-ho, com ho vivia ella i dir, ostres, i veure el vincle aquest que tenien els dos i que ara que he pogut pues, viure-ho jo, pues, efectivament ho he corroborat que és així, que és una experiència molt guapa de viure, la veritat. Si se pot, pues...
Vostra Maria Antònia és assessora de lactància a Quirón Salut Palma Planes i a Clínica Roger. Uh-huh. Què vol dir això exactament, d'assessor de lactància? Hi ha mares que necessiten orientació, no?
La majoria. Partim de que en aquests moments, des de fa uns anys, tot el que es tribu de mares és com molt necessari, perquè abans comptàvem que les mateixes famílies tenien l'ajuda de la família, de les mares, de les predines que estaven a casa. Això s'ha anat perdent. A més, hi va haver l'època del biberó, no? Com a revolució del biberó, que se va perdre molt tot això. De fet, moltes de les mares aquí a Company són mares que elles no han prescrit. No? Llavors, les mares o predines en aquest moment no, aquest acompanyament no l'han viscut. Llavors, sí que és necessari. El projecte va començar fa 8 anys a Palma Planes. De fet, me varen cridar d'una companyera, una pediatra, i aquí va començar. No? Era un projecte d'anar a visitar totes les mares per a les habitacions, demanar si necessiten alguna cosa, si tenen dubtes, que sí, n'hi ha moltes en el principi, i fer aquest acompanyament. A vegades és molt emocional, és molt de tu a tu, de què necessites, i a vegades sí que han d'ajudar a col·locar, a posar, a descobrir perquè a lo millor un bebè fa mal a sa mamà quan mama, descobrir perquè no engreixa. Després sí que ja consultes, anant fent un seguiment d'aquest nadó, de les famílies que volen. Però el projecte en si, ara també a Sa Roger, és així, és passar cada dia per totes les habitacions, intentar donar tot el que necessitin, no? Vull dir, tota l'ajuda que necessitin, i després poder fer un seguiment amb aquestes mares. Mm-hmm. De fet, comencen moltes a donar pit i no n'acaben tantes. Al llarg dels mesos la cosa va disminuint.
De fet, jo volia fer un apunt com a mare que sóc i professional sanitari i comunicadora sanitari, que se sent molt, donaràs pit? Bé, si puc sí, si no, no. I per si qualcú ens escolta, qualcuna mare, futura mare, han de saber que hi ha assessores de lactància com vostè dispostes, a la seva disposició, que hi ha recursos i que en el final és el millor pel seu nadó i per ella mateixa. És a dir, això ja s'ha acabat de bé, si em fa mal no seguiré, no, hi ha ajuda.
Exactament. De fet, intentam canviar un poquet això de si puc, donaré, no? Jo sempre dic a les mamàs, a les famílies que tenim, en el grup de lactància que tenim dins de Planes, sempre deim lo mateix, no? Nosaltres no desconfiem del nostre cos, dels nostres ronyons, no? Confiem que aquesta part del nostre cos funcioni. Per tant, el pit també funcionarà. I si hi ha alguna cosa, intentarem solucionar-la, intentarem acompanyar, perquè mm-hmm. va i ve, no? Confiança.
Pregunta per totes dues. Fins quan s'ha de donar llet? Els experts i expertes diuen que fins que es vulgui, fins que l'infant vulgui, i l'OMS recomana mínim 2 anys. Què n'opinen vostès?
Jo sempre dic que fins que sa mamà, el bebè, vulguin. En el meu cas, jo en el meu fill, se van enlletar ells tots sols, cosa que jo no volia en aquell moment. No volia perquè pensava fer una lactància bastant més llarga i ho varen decidir així. I després un poc les característiques de cada família, la feina no mos ajuda massa, vale? I moltes vegades allà d'allò també perquè sa mamà no pot treure sa llet a lo millor a sa feina, no pot estar en contacte amb sa bebè, llavors sa lactància se van acabant aviat. Però si tothom volgués, vinc que el bebè o sa mamà vulgui, totalment. A veure que som, mos està dient, vins els 2 anys o més, i diríem que el delletament natural d'un infant, humà, d'un infant, seria fins a 7 anys, entre els 3 i 7 anys. Llavors que comptem que la lactància llarga, és que aquí dèiem, una lactància llarga 2 anys. No, realment, un nadó podria estar fins a 7 anys, seria una edat dins tota la normalitat.
De fet, mentre hi ha succió, hi ha llet, perquè a mi m'han fet el comentari, encara tens llet? Evidentment.
Exacte. Exacte, això és un pou que no acaba mai.
Sí, sí, sí. Marintònia, què opina vostè?
Sí, no, jo considero que això és una decisió que s'ha de... que l'han de prendre potser la pròpia mare i el propi infant, perquè de vegades tu inclús a lo millor vols seguir donant i és el propi infant que decideix pues, que ja comença ella des de tercer de manera natural i en el final pues, es fa, però que això és una decisió que ha de ser molt natural i que no hi ha d'haver una fetge de dir, no, vinga, pues, si segons considera fins als 2 anys, en els 2 anys aturaré, tal. Pues depèn de les teves circumstàncies, perquè de vegades la vida per un motiu o per un altre fa que tu voldries i no se pot, i, però si pots, pues, fins que una mare pues, estigui preparada per dir, mira, ara ja està. Però mentre, pues, s'ha de poder seguir donant pit, i
com,
ja està.
Com a assessora de lactància, Maria Antònia, totes les mares poden alletar? Hi ha qui no té suficient, que se diu molt, hi ha qui li fa mal, és un comentari que ha fet fa uns instants i que això és, una, és un hàndicap?
Sí, totes les mares, en principi, poden alletar. Pensem que el nostre pit produeix llet. Fins aquí ho sabem. Després, el mal. ¿Vale? El mal sí que és molt característic, diria més a mamàs que tenen un primer fill, ¿vale? És bastant característic, més que res per, bueno, perquè no en sabem, és un emprenentatge. Llavors, han d'aconseguir unes postures bones, han de poder, no?, ajudar a que aquest bebè i aquesta mamà sincronitzin, no?, i que se coneguin i sincronitzin. A partir d'aquí, tot ha d'anar bé. A vegades sí que és vera que hi ha algunes malalties maternes que produeixen poca llet, això sí que ho tenim, i això ho han de saber, o hi ha un retras amb aquesta producció. ¿Vale? No és que momentàniament poden tenir un retras, vint que després tot se va regulant, problemes hormonals, per exemple, o algun una tipologia de pit que fa que no produïguem tanta llet, com si hipoplàsia mamària. ¿Vale? Hi ha petites coses, però són petites coses. Llavors, amb aquestes és un tant per cent tan petitó que l'únic que hem de fer nosaltres és descobrir-ho i acompanyant aquesta mamà, perquè mai sabem, no? Jo sempre dic, vaig una hipoplàsia mamària, mai puc dir, oh, tu no tindràs llet. No, anem acompanyant en aquesta lactància i tant de bo, tinguem un 100% o un 80%, tinguem el que tinguem, anem acompanyant-la, no? I sí, per suposat.
I en aquestes sessions d'assessorament que fa vostra mare, quines són els dubtes, les preguntes més comunes que li fan?
Val. Més que res, s'estomes perquè el bebè demana tant, per exemple, és una cosa molt, molt freqüent. Estan molt, molt preocupats per si hi ha llet o no. I les mamàs se preocupen moltíssim per si la quantitat de llet serà suficient per ser un nadó. Me diuen que com que el pit no és transparent, no saben el que menja, no? Aquesta és una de les coses. Pues, tema son i lactància, que també és un altre dels temes. Però més que res se'ls pos. El que arriba més se posa... Això és normal que m'ho faci? És normal que s'enfadin el pit? És normal? Vull dir, hi ha les crisis de lactància. És que hi ha un gran ventall de coses que a l'inici mos preocupen i és totalment normal, no? Això és el que més veiem. I després problemes ja... però millor d'anquiloglòsia, frenat lingual, limitant... Aquestes també, jo realment dic... Jo a les mamàs que les va molt bé, les veig una o dues vegades. Jo el que veig més són problemes sense lactància, derivats de mil coses, però entre elles, a lo millor és anquiloglòsia.
Pregunta per totes dues. Què li diríem vostè a una mare embarassada, que s'està escoltant, que està a punt de donar a llum i que té dubtes encara entre biberó o pit? com assessora i com a mare lactant.
Mira, just fa 3 setmanes vàrem fer una primera trobada de mares lactants amb embarassades, la vàrem fer a Llaça Planes i bueno, va venir un munt de gent, no? I just era per aquestes coses, perquè les mares embarassades mos poguessin demanar, bueno, més que jo a elles, com a mares que acabaven de parir, aquest petit dubtes, i va ser molt, molt guapo, no? I teníem, de fet, alguna mamà que estava entre una cosa i l'altra. Jo sempre dic que escoltin el seu cor. És la meva paraula, no? És que ningú ha de fer res si no ho sent. Per tant, jo els dic, escoltau, i escoltau-vos a vosaltres, perquè moltes vegades tot el que mos envolta mos embulla, perquè tothom té la seva conclusió i tothom te diu, escolta el seu cor, aquesta és la meva frase, no? A partir de que tu escoltis el teu cor i tu decidesquis, tot pot canviar, no passa res, però anem a fer un seguiment en això, que després no és el que realment trobes que era el que volies, ja ho canviaràs, no? Però escolta't a tu. Jo és una cosa que sempre dic.
Bueno, Antònia?
Sí, no, jo diria una mica el mateix, en el sentit de que, mem, en el final, cada una s'ha d'escoltar i realment el que senti que troba que ha de fer, serà, és a dir, no hi ha la manera correcta, és a dir, si realment sa mama sent que ha de ser, pues, en biberó i artificial, pues, estirà bé també. Ara, si tenen dubtes, si tenen la possibilitat de poder donar pit, jo diria que ho intentassin. Mm-hmm. Si no saben, que no tenen molt de dubtes, si no saben què fer, pues, que ho intentassin, perquè és una experiència que realment és un moment que la pots viure quan tens un infant, no és algo que diguis, ah, vinga, vaig a provar de donar pit.
Així és.
Però que en el final fallin el que fallin, ben fet estirar, això sí.
Així és. Hem arribat en aquest punt, introduïm una veu autoritzada per xerrar de lactància. El Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears, Vestip, va celebrar fa uns dies un emotiu acte de reconeixement de les mares que donaren llet materna durant l'any 2024. L'esdeveniment va tenir lloc al Centre d'Història i Cultura Militar de les Illes Balears.
Durant l'acte es va reconèixer la solidaritat de les 83 dones que van compartir la seva llet per ajudar nadons nascuts de forma prematura o amb problemes mèdics greus. El seu altruisme ha permès atendre 121 nounats, la majoria ingressats a la unitat de neonatologia de l'Hospital Universitari Son Espases.
El Banc de Llet Materna de les Balears va ser el primer a crear-se a Espanya, el 2001. De llavors ençà ha estat una eina clau per la supervivència i el desenvolupament dels nadons extremadament fràgils, principalment prematurs de molt mal peix. La llet donada es recull als domicilis de les mares, s'analitza, es pasteuritza i es conserva per distribuir-la als hospitals que en requereixen.
Les mares interessades a esdevenir donants poden adreçar-se al Banc de Llet Materna o l'equip mèdic del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears, valora cada cas i facilita tot el necessari per recollir la llet en condicions segures.
Per valorar l'acte ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el director tècnic del Banc de Teixits del Vestip, Javier Calvo, un expert qui també va tenir fa uns mesos els nostres estudis d'IB3 Ràdio. Bon dia, doctor Calvo, com està?
Hola, bon dia, com esteu?
Com va anar aquest acte tan guapo de reconeixement?
Pues estupendo, la verdad es que como todos los actos que hacemos de reconocimiento con las madres donantes, es un acto muy emotivo, muy agradable, muy divertido, muy relajado, o sea, no queremos que sea demasiado rígido, demasiado formal. Las madres acuden con su familia, con sus niños y, bueno, hacemos un acto lo más entretenido posible. Les agradecemos, por supuesto, su generosidad y su solidaridad con otros niños. Y, bueno, les invitamos a un refrigerio, les damos unos regalos que podemos y organizamos un pequeño acto para que estuvieran entretenidos. La verdad que estuvo muy bien.
Perquè es varen reconèixer 83 dones i també es lliuraren diplomes i obsequis a totes les mares donants.
Claro, sí. Esa es la idea. O sea, es un pequeño gesto para devolverles a ellas todo lo que nos han donado, todo lo que nos han regalado y todo lo que han compartido. Entonces, qué menos que, por un lado, reconocerlo públicamente, su gesto de solidaridad, y por otro lado, darles un pequeño recuerdo para que recuerden esta época que lo más seguro que no se repita, porque habitualmente suelen ser donantes una vez o dos, según el número de hijos que tengan. Pero por lo menos sea un recuerdo para siempre, ¿no? Para que lo compartan con su niño cuando sea más mayor, ¿no? Que sepa que su madre en su época, cuando le estaba tomando leche de su madre, también esa leche, la que le sobraba, la podía compartir con otros niños que estaban muy frágiles y que les iba muy bien, ¿no?
Doctor Calvo, vostè coneix perfectament els estudis d'IBT Ràdio perquè hem tingut la sort de convidar-lo a qualque pic. A les cadires on vostè va venir fa unes setmanes, ara mateix s'hi troba Maria Antònia Zen, que és sobre lactància, però també una mare lactant, que és la Maria Antònia Munà, que ja li dic que si sent qualque soroll o qualque renou és que està donant llet al seu fill als estudis. Vull dir, una mostra de naturalitat absoluta, no?
Estamos acostumbrados a esto, o sea, que al revés, nos encanta que las madres vengan con los niños y les den de mamar, que es lo mejor que pueden hacer para ellos.
En aquest acte tan guapo que han comentat, doctor, també varen posar en valor la trajectòria de la doctora Maria Paz Díaz Antolín, microbiòloga de l'Hospital de Sant Llàtzer, per la seva implicació constant al banc de sang i teixit de llet materna. ¿Se pot explicar un poc aquesta figura tan capital per vostès?
Pues como dices, fue una figura súper importante para la puesta en marcha del banco de leche de aquella Baleares. Una de las cosas que tenemos que asegurar de la leche que distribuimos es que es una leche segura, una leche, bueno, pues todos los productos que salen del banco de sangre y tejidos, que son productos fiables, que no van a generar ningún problema en la persona que vaya a recibir cualquier tipo de producto que sale de aquí. En el tema de la leche era clave conocer el estado microbiológico de la leche antes de pasteurizar y después de pasteurizar, ¿vale? Porque aunque la leche siempre tiene bacterias, y no es malo que tenga bacterias, la leche natural de las madres cuando le dan el pecho a su hijo tiene bacterias. Eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos asumido. De hecho, esas bacterias pueden ser incluso beneficiosas para el bebé porque le ayudan a crear su flora bacteriana. Algunas incluso pueden ayudar a digerir grasos o hidratos de carbono, con lo cual la presencia de bacterias en sí misma no es algo malo en la leche. Pero sí que tenemos que intentar identificar aquellas muestras de leche que por la manipulación seguramente pues se han contaminado con algún microorganismo que pueda ser especialmente agresivo o peligroso para los receptores. Y en este punto es clave la colaboración con un servicio de microbiología. Para el modelo que nosotros queríamos instaurar, que es el que estamos utilizando, que es saber en un tiempo muy rápido la calidad de esa leche para poder mezclar leches de diferentes madres que estén correctas, necesitamos, como digo, un resultado pues casi en 24 horas. Y en este aspecto la colaboración con el servicio de micro era fundamental. Y la doctora Paz Díaz, desde el primer momento, se ofreció voluntaria a darnos ese resultado. Nosotros le enviamos las muestras cuando descongelamos la leche, generalmente los miércoles. Y el jueves por la mañana, primera hora, antes de las 9 de la mañana, ya tenemos el resultado que nos ha dicho la doctora o su equipo, y así podemos ya proceder a seleccionar aquellas muestras de leche, aquellos lotes de leche que son correctos para que se puedan procesar. Y gracias a eso tenemos este modelo que en otros bancos no han podido hacerlo porque no tenían tanta colaboración por parte de los servicios de micro. O sea, que para nosotros ha sido fundamental, lo es también para otros aspectos del banco de tejidos, pero para el de leche ha sido realmente clave. Además, que nos identifica organismos aparecen, cuáles son peligrosos, cuáles no, la cantidad que hay, en fin. Una serie de datos que para nosotros eran fundamentales y que ya desde el primer día se mostró súper colaboradora y nos ha dado toda esta información de forma clave. O sea que un reconocimiento yo creo que más que merecido porque se jubilaba este año además y siempre lo ha hecho con mucha ilusión y creo que le gustó mucho también que la reconociéramos con el recuerdo del amor de ella y por nosotros encantados. Claro.
Doctor, per la gent que ho desconec, estem xerrant d'un referent del Banc de Llet Materna a Espanya. Si tiram una ullada cap enrere, va ser una decisió valenta, no?
Sí, la verdad. Bueno, sí, nosotros siempre que nos hacen una propuesta de algún proyecto nuevo y vemos que es factible, que lo podemos hacer, en vez de pensarlo con sentido común, pues nos lanzamos a la piscina y luego intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hemos hecho un buen banco de leche y que somos un referente, como dices tú, para todos los centros. Lo que pasa es que luego, claro, acumulamos tanta actividad que al final nos desborda por todos los sitios y tenemos los problemas clásicos de personal, de tiempo, de, en fin, de todo eso. Pero hacerlo nosotros encantados, intentamos hacerlo lo mejor posible y ayudar a otros bancos que se quisieran poner en marcha. De hecho, fue una de las primeras cosas que estuvimos haciendo en los primeros años. Voy a animar a otros centros que eran similares al nuestro para que pusieran en marcha bancos de leche y así poco a poco empezaron a crearse una serie de estructuras similares a la nuestra y ahora los bancos de leche en España son unas instituciones muy asentadas y con un número pues importante. Creamos una asociación de bancos de leche también para darle más sentido y poder compartir experiencias y conocimientos y nos hemos encantado. O sea, la verdad es que, bueno, estamos orgullosos de esta labor, seguro.
Volíem convidar també a Pia Matos, però no ha estat possible, perquè volíem explicar un poquet què fa APREM, no? Que és una associació que ajuda als nadons prematurs. Si ho pot, com a darrera qüestió, explicar un poc el paper d'APREM, que també va estar en aquest acte.
A veure, elles són una associació de pares de niños prematuros, ¿vale? Entonces, los niños prematuros, sobretot los de muy bajo peso al nacer, son los que son los principales destinatarios de la leche del banco de leche. Sobre todo cuando la madre no tiene leche. La primera opción para un niño prematuro es leche de su madre. Eso está claro que es la mejor. Cuando la madre no tiene leche, porque realmente, como se ha adelantado el parto, todavía su cuerpo no está preparado para producir leche, pues pasan unas semanas, unos días, hasta que le sube la leche a la madre. Entonces, ellos son los que reciben este tipo de producto, que es el que más necesitan en ese momento, porque se ha visto que los niños prematuros, de muy bajo peso sobre todo, que no reciben leche humana, que les puede complicar mucho el desarrollo del aparato digestivo, del ojo y de otras partes del cuerpo, y que a veces tienen complicaciones muy graves, incluso mortales. Para las madres esto, imagino que es una angustia enorme, que haya tenido un niño que se les ha adelantado el parto, que no tengan leche para alimentarle, que eso puede poner en peligro su vida. El saber que hay disponible leche de otras madres en condiciones seguras para poder alimentar a su hijo mientras todavía les dura leche, por un lado les produce un alivio seguro importante, les ayuda a estar algo más relajadas, lo cual permite que la subida de leche sea mejor, porque el estrés en esos casos ayuda poco, ¿no? Y entonces han creado esta asociación y tenía mucho interés en asistir al acto para agradecer a las madres que habían donado leche el año pasado pues su generosidad, ¿no? Y que gracias a ellos pues sus hijos se han desarrollado bien, estuvieron presentes no solo las madres sino los niños, esos niños prematuros que habían recibido leche de banco, y niños sanísimos, guapísimos y estupendos. Y con lo cual, la creo que para los donantes también fue un momento importante saber cuál es el destino real de su leche y verlo con cara y ojos, aquellos que reciben la leche y lo bien que están y lo bien que les ha ido. Y luego, que lo agradecidas que están las madres que lo recibieron. Con lo cual, y yo creo que es el primer año que lo hacemos, que asiste a niños, porque esta asociación es muy reciente, y nos pareció que era pues un punto de encuentro importante, ¿no? entre los que donan y los que reciben.
Agraït nosaltres, doctor Javier Calvo, que sabem que ha fet un parèntesi en una reunió que tenia avui per xerrar sempre amb nosaltres amb aquesta capacitat comunicativa, amb aquest compromís i vocació, perquè es nota moltíssim que li encanta la seva feina, i gràcies per conversar amb nosaltres uns instants. Gràcies.
Bueno, como siempre a vosotros, Carlos, muchas gracias por vuestra labor y por ayudarnos a difundir nuestra actividad, que siempre va bien. O sea, que muchas gracias a vosotros, a todas las madres donantes y a todo el mundillo este que la verdad que es apasionante.
Una abraçada forta.
Un abrazo, vaya bien. Hasta luego.
Maria Antona, molt breu abans d'anar a publicitat. S'ha d'admirar, no?, que hi hagi un banc de llet materna que ajudi a tantes mares, que funcioni com un rellotge suís, amb aquesta seguretat, perquè, clar, tot el procés de la llet, ens ho va contar un dia i ho ha explicat ara, necessita uns canals de seguretat màxim.
Sí, sí, admirable, i que bé que hi ha mares que s'adonen en això, no? I crec que s'ha de fer molta més publicitat, no? Totes les que acompanyem a mares crec que han de donar que tenen aquest petit gest, que poden fer aquest petit gest, que no costa res, que simplement es treure-te un poquet de llet i els beneficis que hi ha per a aquests prematurs.
Fèiem una petita aturada aquí a Vida Saludable, en uns instants seguim conversant amb les dues marentones que tenim avui, amb Ayla, que ara ja pareix que s'està dormint després d'haver estat alimentada, que ha estat preciós tenir-la així als estudis de Vida Ràdio. Fins ara mateix.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, en el programa de salut de la Ràdio Pública de les Illes Balears. Maria Antoni Isar i Maria Antoni, una pregunta per a totes dues, que en Javier Calvo ens agradava des de l'altre fil telefònic quan donava naturalitat a que avui els estudis s'hagi donat llet al seu infant o a la seva nina. La societat ha evolucionat suficientment per ajudar les mares lactants? Vull dir, avui és habitual anar a un hospital i que hi ha una sala de lactància, però no hi ha sempre els restaurants, les tendes de roba, haurien de ser més moderns i accessibles? Perquè la mare tingui una intimitat, no?
Sí, aquí tenim la gran pregunta, no? Perquè fins quin punt? Vale. Jo sempre responc, perquè això me l'han fet moltes vegades, no? Pregunta trampa, no? A veure, jo crec que una mare ha de poder donar pit on sigui, mentre ella estigui còmoda fent-ho, vale? Vull dir que jo m'és igual, allà on doni pit es menjar per al seu bebè. Però també hem de tenir en compte que hi ha mamàs que igual no estan còmodes, claro. També les tenim. Llavors sí, que en aquest cas, allà on hi hagi sales de lactància, benvingudes. Eh? Però que no, el que no volem és que sigui una sala de lactància perquè sa mamà no pugui donar pit
on vulgui.
On vulgui, vale? Aquesta és la puntualització, que sigui una decisió materna. Clar que estaria genial, perquè hi ha moltes mamàs que de fet no els agrada donar o no se senten còmodes. I això fa, de fet, que moltes mamàs triïn el biberó. I això m'hi trob, no? Per tant, no ha de ser un motiu.
I aquesta intranquilitat se transmetrà al nadó. Si sa mare està inquieta perquè la miren, perquè no està còmoda, això no li va bé.
Clar, i moltes de vegades el que farà aquesta mamà és allargar aquesta toma, és dir, esperarà. Espera que ja sigui o dins el cotxe o dins el bany o de qualque lloc on pugui donar, no. No? Si sa mamà no està tranquil·la donant davant qualsevol, pues, estaria molt bé que hi hagués sales de lactància. I és al revés, que sa gent no jutgi. Seguim trobant gent que jutja. De fet, nosaltres en el grup de lactància, que és un grup enorme i comentant moltes coses a través de, bueno, de xatejar tot el dia i tant, dia a dia. L'altre dia, encara fa dos dies, dia a dia trobant gent que jutja, que te diu que no fas bé, que no, bueno, no fa bé en el sentit que ja no has de donar pit, a lo millor perquè el teu bebè té un any, o que no has de donar dins l'autobús, o que no has de donar... Bueno, estic alimentant el meu bebè. Quan s'arribi a entendre que és alimentar, ja està.
I que no han de ser jutjades les mares constantment.
Exacte.
Maria Antònia, falten espais. S'ha fet feina, per exemple, molt amb els canviadors. Tu vas a un vestidor o un bany d'homes i dones i has vestidor. Falta també sales de lactància més?
Sí, jo trob que n'hi hauria d'haver per tots els llocs, però no per lo que diu una Maria Antònia de per evitar que sa mare pugui donar pit a qualsevol banda i caigui de ser en aquest espai. No, simplement jo trob que n'hi hauria d'haver per tot com a sales facilitadores. Al contrari, és per facilitar que sa mare precisament pugui donar pit i moltes vegades no, ja no pas tema d'intimitat o no intimitat, és simplement per comoditat. Perquè a mi m'ha passat, a lo millor estar a un centre comercial i ella necessita prendre una toma i per comoditat de tenir un lloc on deixar el carrito aquí, poder-te-la col·locar bé, per poder-me seure, perquè a mi estar caminant enmig de sa roba i donant pit, a mi això m'és igual. Que me mirin o no me mirin i me jutgin. A mi això m'és igual. Jo el que m'interessa és alimentar la meva filla. Però si tu tens un espai, com un moment donat, en el teu fill gran de dos mesos, dos anyets, et pots dir, vinga, te dono un cuento, te seus aquí dos minuts, i jo aliment còmodament, doncs això sí. I fan falta molt més jocs, doncs per això, per facilitar que les mares que vulguin donar pit puguin fer-ho d'una manera còmoda. I després, les que necessiten aquesta intimitat, doncs que també la tinguin, claro, doncs les dues vessants.
Darrera pregunta, no, Carlos? Maria Antoni Sen, vostè va escriure un llibre de fills i ales, que l'ha duit, a més.
Sí.
El tenim aquí.
Sí.
Avui tenim un programa molt visual. Se diu, de fills i ales, abraçant una nova etapa.
Sí.
En què es va inspirar, sobre què tracta i, sobretot, quin és el missatge que vol destacar del seu llibre?
Val. Bueno, de fills i ales va començar un poquet des del moment que acompanyat a família, ja fa 21 anys que estic en aquest món acompanyant a famílies i abans ja havia acompanyat en diferents moments i va ser una micona per quan arriben ses mares i s'estan pensant si ha arribat el moment de deslletar. Normalment la primera vegada que ho penses no ho fas, ja ho tenc claríssim, no? Sempre ho posposes. Per què? Perquè emocionalment també hi ha una rompuda, hi ha algo que es romp, no? Hi ha un vincle que pensam que es romp, que no se romp de veres, i clar, jo sempre es contava una història, i aquesta història, bueno, me la vaig fer molt meva, l'anava contant a totes les famílies, i un dia vaig dir, per què no l'escric, no? I ho vaig fer en forma de conte, però és vera que no pensava que arribaria a ser. Volia que fos per meu fill, per la meva família, però a poc a poc me'n vaig trobar un il·lustrador que ha estat el que va il·lustrar i me'n van ajudar. I en definitiva va sortir. I és un conte que va molt més enllà de la lactància. Jo sempre dic que no només xerra de lactància, no només xerra d'alletament, sinó d'alletament com un primer moment de rompudes de fills que donen ales als nostres nadons. No? És, vull dir, és, bueno, això és, els nostres fills s'aniran rompent, jo que tenc fills ja molt grans, i a poc vas veient que cada filet que se romp a cada moment que ells creixen les forma unes ales que les deixarà volar. I aquesta és un poc la idea que jo volia acompanyar ses mares, no? De que no tot acaba aquí, sinó que és un començament.
El que sí que acaba aquí és el programa de Vida Saludable. Marie-Antoine Zen, assessora de lactància i també escriptora, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos espai. Moltes
també
gràcies.
Vull dir adéu a Marie-Antoine Monà, que ens ha vingut a visitar amb una naturalitat absoluta, i en sa seva nina Aila han tingut tres convidades avui. Han tingut, per tant, a Marie-Antoine Zen, han tingut a Marie-Antoine Monà i Naila, que ha fet molta onda.
Sí, s'ha portat bastant bé. Han tingut un momentet, però no.
Beníssim.
Ha fet onda.
Ens acomiadem amb Valentín Mendoza. Permís per estimar-te. Laura, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Carlos.
Saben que no és molt usual, que pot semblar que és tant igual, però jo et vull demanar permís per estimar-te, per estar al teu costat, sentir que ja t'atenc, que estic enamorat. Permís per abraçar-te, per tornar-te a besar, per estimar-te avui i fer-ho més demà. Permís per estimar-te. En aquest temps de boires i de no saber on anar...
Són les dues.